Al matí, amb Raquel García. Tothom a taula.
I ja ho hem dit, avui al Tothom a taula parlarem de... Va bé, ens va perfecte aquest ritme per animar el dilluns, però no ens referim precisament a aquesta salsa, sinó a una d'aquelles que canvia la cara dels nostres plats i que també l'enriqueix de colors, de sabors i de textures. De fet, Bea, ens pensàvem en animar una mica més enllà i de també doncs, fixar-nos doncs, en aquelles salses ben treballades i que poden canviar-nos del tot qualsevol plat. I per descobrir-les, com sempre, ens acompanya el nostre xef de capçalera, el Josep Maria Pàrrega. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia a tothom.
A veure, tu ets molt d'animar no, els plats amb aquestes salses o no?
Bé, sí, la salsa, em sembla que ho comentava ja la setmana passada, les salses són essencials en els nostres plats. Les salses és on conflueixen, no? Tots els sabors, tots els aromes, és el que despertarà el nostre plat, o sigui, és una salsa és fil conductor, no? De que un plat després, doncs, ens agradi més o menys.
Molt bé. I quina és la teva salsa preferida?
Ui, jo
difícil,
tinc moltes,
eh?
Jo tinc moltes.
Moltes,
jo tinc
va,
moltes.
Va, digues tres o quatre, va.
Mira, jo avui vinc amb una classificació d'orilla de salses, vinc amb contingut molt teòric, eh? O sigui que avui sí que haureu d'agafar el paper i llapis que dic jo. Però bé, a mi m'agrada molt la carn, m'agrada més la carn que el peix. Llavors jo em decantaria cap a les salses més de carn i si tinc que quedar-me amb alguna em quedaria amb la que diem demi-glace, que diuen els francesos i nosaltres aquí li diem l'espanyola, que és una salsa que ve d'una reducció de lo que seria un fons fosc de carn, aquest que fem amb els ossos, tota la verdura, i fem una cocció llarga perquè aquest fons, aquest caldo, agafi tot els aromes d'aquesta carn. I després aquesta salsa, com ja veureu després, que us la comentaré, és diguem-ne, reduir, anar reduint i concentrar tots els aromes, tots els sabors d'aquest fons fosc que hem fet prèviament de carn. I és una salsa que després acompanyarà doncs, perfectament tots els nostres plats de carn, carn vermella.
Creus que en el món gastronòmic n'hi ha alguna salsa que sigui com l'estrella?
Bé, sí, hi ha unes quantes. Aviam, si ens situem amb les salses fredes, que amb la classificació parlarem de fredes i calentes, doncs amb les fredes tenim la maionesa, o maonesa, que potser sí que és una de les salses estrelles. I si ens hem d'anar cap a les calentes, doncs potser la beixamel. I després, a partir d'aquestes salses, que nosaltres li direm salses mares o salses madres, doncs hem de parlar de tota la varietat no? que a partir d'aquesta salsa madre es pot fer, no? Que em sembla que ja ho comentaven també un dia, doncs, per exemple, a partir d'una beixamel, afegir-li aromes, afegir-li espècies, afegir-li producte, doncs podem fer moltes variacions.
L'anirem enriquint. Doncs mira, podríem dir que un dels plats on podríem dir que tot és imprescindible, però la salsa és un ingredient doncs, ideal, no? És doncs, amb la pasta. Que hi ha salses de tot tipus, no?
I tant.
Doncs anem fins al Mercat Central per conversar amb el Williams dels Fogons del Mercat. William, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Digue'ns, suposo que la pasta és un d'aquells plats no, que s'ha d'acompanyar sempre amb salsa?
Ah, i tant. Ah, i més aquests dies de fred. Sí, nosaltres estem servint moltes salses, i tant com les pastes i amanides, però aquests dies sí que és veritat que fem servir molt, nosaltres fem la salsa bolognesa, la que fem servir molt aquests dies de fred.
Mm-hmm. O sigui, és la salsa estrella, a la vostra parada?
Sí, podríem dir, sí. Amb aquesta temporada nosaltres canviem molt, però amb aquesta temporada és el que ens demanen més.
Uh-huh. I què és el que ha de tenir una salsa bolognesa per ser fantàstica, ideal, perquè els nostres comensals s'acabin llepant els dits?
Home, nosaltres havíem treballar-lo, no? És que nosaltres agafem tot el producte del mercat de primera qualitat. Jo crec que la qualitat és molt important. Nosaltres ens porten tot el producte del mercat, i sobretot, la matèria prima, i hem d'estar amb molta cura. Nosaltres la salsa bolognesa la fem amb 5 o 6 hores de cocció a foc molt, molt, molt suau.
Uh-huh. I després també, després de la bolognesa, potser la carbonara seria l'altra salsa de més èxit?
Sí. Aquí al mercat no tant, perquè nosaltres tenim la parada de menjar precuinat i la gent se porta a casa i tot això, la carbonara, si lo fem és més per menjar al moment. Uh-huh. I clar, nosaltres com que estem al mostrador i tot això, clar, la salsa carbonara tothom sap que a l'ou se enganxa una mica, no queda tan bé, això és més per al moment. Per al restaurant i tot això aniria molt bé, però nosaltres també ho fem.
També la feu. Clar, que és que ara ho comentaves, no?, el tema de l'ou. El que passa que em sembla que de receptes de carbonara n'hi ha de molts tipus. La clàssica és amb ou, però hi ha molta gent que no el posa, no?
I tant, però sí. Però és el que te dic, aunque le posis amb crema de llet o aunque sigui amb formatge i tot això, per nosaltres, perquè lo deixem estar tot el matí a la parada i s'estova. No queda tan bé. Això més és per a casa i per al moment.
Uh-huh. I digue'ns, a banda de la bolognesa i també de la carbonara, quins altres tipus de salses estan entre els tops? No sé si el pesto.
Aviam, nosaltres fem, el pesto al nostre estil, fem...
I quin és el vostre estil?
Nosaltres agafem l'alfàbrega, i tant que estigui tendre, del dia que tingui el color verd, aquell verd fosc que estigui bé, i l'escalfem nosaltres per a mantenir aquest color. Ah. Fem una miqueta i després lo ajuguem. Lo deixem en paper una bona estona per mantenir el color verd que nosaltres volem, oi? Uh-huh. I després, llavors, clar, el que se fa sempre, ho posem a la termo amb els pinyons, oli d'oliva, vi de nestra, un formatge de parmesà i triturar-lo fins que estigui... O sigui, no té cap secret, només que nosaltres ho escalfem per mantenir aquest color, que a nosaltres ens interessa molt mantenir el color.
Clar, que quedi aquest color verd tan característic. Hi ha un altre tipus de pesto, el pesto rosso. Quina és la diferència?
Allà, el pesto rosso, nosaltres també, sí. El pesto rosso és nosaltres també ho fem servir molt. Nosaltres fem un sofregit amb all, una miqueta d'all, oli virgen extra, i le posem tomàquet natural ratllat o si no tallada con cafè. Lo posem i després una mica de parmesà i un suc de brou que ho fem nosaltres amb els pinyons i després amb aquesta mateixa salsa que ja t'he dit abans que ho fem per separat, posem una miqueta i una miqueta de, la pasta s'emplata i tota aquesta salsa a sobre. O sigui, el pesto rosso nosaltres lo fem així, amb tomàquet.
Amb tomàquet així. I escolta, algun altre tipus de salsa que ens recomanis, aprofitant que et tenim avui aquí? No sé, ara penso la putanesca o la salsa de nous.
És que ara mateix, mira, nosaltres fem de tot tipus de salsa, també fem la maonesa, passa que nosaltres no ho fem amb ou, perquè no es pot fer amb ou aquí, amb els restaurants no ens deixen. Nosaltres ho fem amb llet. Posem alls, un parell d'alls, per exemple, una miqueta d'all, una miqueta de pebre i oli.
Molt bé.
I ahí ja anem amb la turmi poquet a poquet, anem trossant l'oli fins muntar-lo.
Uh-huh. I alguna altra més?
Allà, és que ara mateix no sé dir-te, però és que fem de totes. Per exemple, la beixamel, uh-huh, que fem tots els dies també.
Que és una de les més exitoses, no? També,
sí,
la beixamel,
sí, també,
és molt important,
sí,
perquè per molts plats.
Sí, nosaltres, sí, la beixamel lo fem servir també molt, tant per als macarrons amb beixamel com la pasta, com la lasanya. Després a la beixamel també posem algun aroma, per exemple, a la mateixa beixamel posem ceps o depèn del que és el canelón de peix també, no? Uh-huh. Si en cas lo aromatitzem una miqueta per a contrastar el canelón de peix.
Sí.
Que no tingui el mateix gust que el canelón de carn, no?
Uh-huh.
Nosaltres posem un aroma de peix o de gamba a la beixamel.
Sí.
I, bueno, és un contrast que li dona la beixamel per canviar de gust. O, si no, també lo posem una miqueta de cep natural que lo triturem i lo barregem amb la beixamel. Depèn per a què salsa és, però la beixamel sí que és molt important per a tot tipus de preparació.
Uh-huh. Clar, és un element imprescindible per al que deies, per la varietat,
sí,
no? I per les funcions,
sí,
que té. Doncs, Williams, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests consells des de la teva parada, Fogons del Mercat, i que vagi molt bé aquest dilluns de pluja.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Val, Josep Maria, ara doncs el Williams ja ens ha posat allò, ens ha fet com tot un repàs, un decàleg de les salses imprescindibles per la pasta, i ara tu doncs ens portes molta teoria, com ens deies, i que ens volies fer com un decàleg entre les salses fredes, no?, i les calentes.
Això
Vinga,
mateix.
Per quina vols començar?
Bé, primer de tot parlarem de lo que són les salses madres, com a general, com a títol. Llavors, aquestes salses madres les anem a classificar entre salades i després les salses i cremes dolces.
Val.
Llavors, si et sembla, anirem donant petites receptes de cadascuna, perquè la gent pugui anar apuntant. I com tu molt ben dius, això després serà el vademecum de les nostres salses. Llavors, sí que hem de dir que aquestes salses madres són les que... Ho diré en castellà, perquè com que ho tinc recollit,
sí,
en castellà...
Digues, cap problema.
Són les que estan hechas separadamente del alimento del qual son el acompañamiento.
Vale.
O sea, no estamos hablando de salsas, por ejemplo, pues resultantes de un guiso, por ejemplo, como sería un fricandó, o de un suquet de pescado, etc. Son esas carnes que pueden ser luego el acompañamiento para la carne, el pescado, la verdura, la fruta, el postre, etc. ¿Eh? Bien, las saladas. Vamos a hablar primero de las saladas, clasificándolas en frías. Como frías tendríamos la mayonesa, uh-huh, tendríamos la vinagreta y, bien, en principio, mayonesa, receta rápida. 1 litro de aceite neutro, 8 yemas de huevo, zumo de limón, sal y 8 cucharadas soperas de agua. En un bol con una batidora o a mano, poner las yemas, el agua, la sal y el limón. Echar un poco... poco a poco el aceite, remover hasta conseguir una emulsión estable. Tendríamos nuestra mayonesa. La vinagreta. 1 litro de aceite neutro, 3 decilitros de vinagre de vino, sal y pimienta. En un bol, verter primero el vinagre, añadir el aceite, la sal y la pimienta y remover con una batidora o a mano. Tendríamos nuestra vinagreta
Fácil.
De base. Después hablaríamos de las tibias. Bien, como salsa madre básica en las tibias, tendríamos que hablar de la holandesa, que es una salsa un poquito más complicada de hacer, porque así como la mayonesa se nos puede cortar, pero si seguimos, digamos, la receta nos saldrá muy bien. Necesitaremos 3 yemas, 6 cucharadas soperas de agua, uh-huh, 120 gramos de mantequilla fundida o clarificada. Que esté tibia, importante, cuando decimos clarificada es separar, ponerla en cocción para separar la materia grasa de lo que sería el suero. Zumo de limón, sal y pimienta de cayena. en un bol de acero inoxidable o similar, emulsionamos con batidora o a mano encima de la plancha suave las yemas con el agua hasta conseguir una espuma semicoagulada. Fuera del fuego, después montamos con la mantequilla fundida tibia y acidificamos con el zumo de limón. Condimentamos con la sal, la pimienta de cayena y dejamos en espera, vale, ya para luego condimentar nuestro plato. Esta es una salsa que va muy bien, sobre todo con pescados, ¿eh? Otra de las tibias tendríamos el pilpil, que llamaremos pilpil a la emulsión tibia de un líquido gelatinoso con aceite, pudiendo tener cada uno por separado sabores y aromas independientes. Dando a la emulsión un nuevo sabor más complejo. De este pilpil conocemos sobre todo el más típico, el que hacemos a partir del bacalao, ¿eh? Pero siempre que tengamos una gelatina podremos hacer este pilpil, ¿eh? Que se trata de ir moviendo hasta ir montando esa gelatina con nuestro aceite. Bien, las calientes, por supuesto, como comentábamos antes, la bechamel, para hacer una
sí,
bechamel,
sí,
es nuestro clásico. Necesitaremos 1 litro de leche y de 100 a 200 gramos de roux blanco.
Vale.
Este roux blanco es la mezcla que hacemos a partes iguales de harina y mantequilla. Y decimos blanco porque no lo tostamos. Si nosotros tostamos más este roux, tendríamos un roux moreno, que sería adecuado para hacer una salsa más oscura. En este caso la bechamel, al ser una salsa blanca, el roux blanco. Necesitaremos sal, pimienta y nuez moscada, la cantidad suficiente. Para prepararla, calentar la leche en una cacerola de acero inoxidable o similar, salpimentar y poner la nuez moscada. Ligamos con una cantidad de roux variable según la consistencia que se necesite, removiendo con una batidora o a mano. Cocemos 4 minutos a fuego lento. Leche y roux no pueden tener la misma temperatura al juntarlos, importante.
¿Por qué?
Tenemos que poner o bien el roux en frío y la leche en caliente, o bien la leche fría y el roux en caliente, porque así evitamos que se nos hagan los grúmulos.
Vale, importante.
Que luego nos va a costar tanto de quitarlos y no nos va a dejar la textura adecuada. Bien, la otra salsa madre tendríamos la española, o que hablábamos, o de miglas. Uh-huh. Para hacer esta española, 30 gramos de mantequilla, 100 gramos de tocino semisalado cortado en Macedonia, que son daditos pequeñitos, 200 gramos de mirepoix. Cuando hablamos en una receta de mirepoix, estamos hablando de partes iguales de cebolla y zanahoria, y cortado en cubos grandes. 100 gramos de champiñones cortados laminados, 100 gramos de tomate cortado también en cubitos y 2 litros de fondo moreno, que es este fondo del que hablábamos, que vamos a preparar a base de nuestros huesos normalmente de ternera. Vamos a preparar con una buena brasa de verdura, de cebolla, de zanahoria, etcétera, y vamos a dejar en cocción durante al menos 4 horas. Y para esta salsa española necesitaremos también 60 gramos de roux moreno, lo que explicábamos antes. En este caso, salsa oscura, roux moreno. Bien, para la preparación, ligamos el fondo con nuestro roux, esos 2 litros de fondo con nuestros 60 gramos de roux. Doramos el tocino en la mantequilla. Añadimos la mirepoix, que era la parte proporcional de cebolla y zanahoria, y lo doramos. Añadimos los champiñones y lo doramos también. Luego desglaseamos con vino negro y lo dejamos evaporar hasta que elimine todo el alcohol. Añadimos el tomate, lo rehogamos también, mojamos con el fondo ligado y cocemos tapado durante 30 minutos. Espumar a menudo. Lo colamos, lo enfriamos y luego lo desengrasamos. Toda esa grasa que nos queda en la superficie se la retiramos para que nuestra salsa sea más suave.
Vale.
Y lo guardamos en nevera y tenemos una salsa aquí maravillosa para acompañar todos nuestros platos de carne. Otra de las salsas madres calientes, una salsa de tomate, que seguramente...
Aquesta és un clàssic també imprescindible, que segur que ens ajudarà per qualsevol plat,
Por supuesto, y nos va a sorprender, sempre. Porque normalmente hablamos de salsa de tomate y pensamos tomate, ajo y un poquito de sal o azúcar y ya
una
la tenemos,
miqueta de
¿no?
ceba, ya.
Bien, una salsa de tomate clásica es un poquito más compleja.
Venga.
Nosotros para esta vamos a necesitar 100 gramos de tocino en Macedonia o un trozo de hueso de jamón, 50 gramos de mantequilla o aceite, 200 gramos de mirepoix, esa mirepoix que decíamos mitad zanahoria, mitad cebolla, 40 gramos de harina, 80 gramos de tomate concentrado y 1 kilo de tomate que vamos a trocear y vamos a sacar previamente lo que son las pepitas y lo vamos a trocear en pequeños cubos. 1/2 litro de agua y un buque garni, que un buque garni que habíamos hablado en algún programa, que era ese ramillete de especias que nos ayuda a aromatizar nuestros fondos y nuestras salsas. 2 dientes de ajos que vamos a aplastar, sal, pimienta y azúcar. Para prepararla, rehogamos el tocino en la materia grasa, añadimos la cebolla y la zanahoria, esa mirepoix, lo rehogamos, espolvoreamos con la harina, removemos y lo vamos a poner en el horno, ¿vale? En un recipiente adecuado lo vamos a hornear. añadimos el concentrado.
¿En quin recipient? Perquè dius en un recipient ideal.
Bueno, un recipient adequado que pueda ir
vale,
al horno,
vagi
no
al forn,
nada
sí,
que
sí,
tenga pues una paella que tenga el mango de plástico,
no,
etcétera,
no, no. Sí, com sempre, precaució i seguretat a la cuina.
Importante. Añadimos el concentrado, añadimos también el tomate fresco, el agua, el bouquet garni, el ajo, la sal, la pimienta y el azúcar. Y hervimos en el fuego durante una hora y vamos espumando esas impurezas que nos van a ir saliendo. Luego lo colamos por un chino y lo rectificamos de sal y pimienta si es necesario. Y tenemos una salsa de tomate espectacular también para acompañar cualquiera de nuestros platos. Vale.
Ideal, aquesta salsa de tomàquet, la Bea ja em va apuntant, perquè, clar, nosaltres que fem molts tàpers, que dinem moltes vegades aquí a la feina, és important tenir també moltes varietats, i a vegades, doncs, això, una petita salsa pot canviar per complet doncs, a la...
I tant. Aparte, estas salsas, no olvidemos que las podemos congelar y las podemos tener allí preparadas para cuando no sean necesarias, ¿no?
Si volguéssim congelar aquesta salsa, per exemple, alguna recomanació?
Bien, la podemos congelar en, si es una ración grande, en un tupper, o si queremos solamente hacer el truquito este de los cubitos, ¿no?, de los cubitos de hielo, ¿vale? Uh-huh. Pues podemos también hacer pequeñas porciones con nuestras salsas en cubitos de hielo, que luego si es para una ración, dos raciones, etcétera, pues nos va a ser muy
es
fácil
pràctic,
de descongelarla sí, sí, y de volverla a regenerar, no? Uh-huh. Seria una opció.
Més avui dia que venen aquestes bosses, que són com per això els glaçons que els pots congelar, mm-hmm, i és molt pràctic.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Venga, ¿qué más?
Bien, antes de pasar a las salsas y cremas dulces, vamos a hablar un poco de las variantes que podemos tener a partir de estas salsas madres saladas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la vinagreta que habíamos hablado antes, que teníamos uh-huh, una vinagreta de base. Pues luego esta vinagreta se puede convertir, por ejemplo, en una vinagreta más mostaza, ¿vale? Y ya tenemos una vinagreta muy interesante pues para cualquier de nuestras ensaladas. Podemos uh-huh, hacer una vinagreta añadiéndole una escalonia o una cebolleta picadita muy fina. Podríamos hacer también la vinagreta con zumo de limón, también cambiándole el resultado, la acidificaríamos más. Podríamos ponerle, por ejemplo, un poquito de trufa, si queremos resaltarla, cortadita muy fina, también sería una vinagreta diferente, o incluso con setas picadas.
Però llavors, o sigui, afegiríem tots aquests ingredients uh-huh, a la recepta
clàssica,
a la base,
no? A la base, ¿no?, que teníamos de nuestra vinagreta y estamos cambiando completamente uh-huh, el resultado.
Molt,
¿no?,
bé,
la,
molt bé, molt diferent. Hablamos.
Por ejemplo, con una holandesa, ¿no?, que habíamos hablado antes, que era esta salsa tibia, pues podemos hacer la que llamamos la mousseline, ¿no?, que es sobre la holandesa añadirle añadirle un decilitro de crema o nata montada, y luego esta es una salsa que nos sirve para gratinar nuestros pescados, por ejemplo, ¿no? La típica
bacalao. Por ejemplo,
con la
musselina, el bacallà, estic pensant, el bacalao,
pues
musselina.
Esa es la auténtica sí, musselina, a partir de una holandesa más haberle añadido esa crema montada.
I no? Perquè no ens quedi molt fort, algun secret? Perquè a vegades ens passem i després, clar...
Fort de sal o fort de
d'all? No,
d'all. Bueno, d'all, el que podríem fer és amb l'oli que volem fer aquesta holandesa o amb la mantega, uh-huh, ficar l'all allà dintre i després retirar. En comptes de ficar-li l'all sencer, deixar que només s'aromatitzi aquest oli de l'all. Llavors queda més suau.
Clar, queda més suau, que sempre a vegades s'agraeix, sí, que sí, si no ens passem. Sí, quina sí, més sí, portes?
Bé,
Josep Maria, que avui déu-n'hi-do quina feinada.
Per exemple, a partir de la beixamel, que em sembla que ho vam comentar la setmana passada, podem fer una mornay, ¿vale? Que la mornay és una beixamel a la qual li afegirem un rovell d'ou i li afegirem també emmental ratllado. ¿Vale? Ah. Y entonces tenemos, por ejemplo, pues la salsa morna, y que hay una historia, ¿no?, entre la salsa bechamel y salsa morna, que sembla ser que va ser un pique, ¿no?, entre
una mica de competència,
entre un parell de condes,
no?
No?, perquè té el nom dels condes en comptes dels cuiners. En aquella època els cuiners no posaven noms a cap dels seus plats, i sembla ser que el conde de bechamel va tastar, ¿no?, el conde de Mornay, perdó, va tastar aquesta bechamel, no?, quan la va fer al seu cuiner a casa seva, i li va dir al seu cuiner: he tastat aquesta salsa d'aquesta manera, i llavors l'altre, volent copiar-la, pues la va fer amb aquests ingredients, i al final pues va quedar com la salsa Mornay, que era de l'altre conde. No?
Uh-huh. I com, vale, és aquesta salsa?
Pues és aquesta, la Mornay, que és una bechamel de base, que després l'afegirem un rovell d'ou i 100 grams d'emmental ratllat, i llavors queda una salsa, pues és la Mornay, seria una bechamel enriquida, podríem dir.
Vale, eh? Tampoc no es va complicar gaire, eh?
No, quasi la va encertar, va dir per lo que m'explica, i li va ficar el formatge, li va ficar a rovells d'ou, bueno, la va encertar bastant, no? Per exemple, a partir de la demi-glace o espanyola, podem fer Una que se'n diu la xarcutera, que seria a partir d'aquesta demi-glace afegir-li vi blanc, afegir-li una mica de vinagre i afegir-li ceba talladeta molt prima, vale? Llavors també una juliana de lo que seria pepinillo, i entonces aquí tendríamos, per exemple, la xarcutera, la pedigurdín, que és una altra clàssica, no? A partir de la demi-glace, vale? Se le pondríamos esencia de trufa, vale? Y luego la montaríamos con un poquito de mantequilla y tendríamos esta que hablamos, la pedigurdín, o la Diabla, que es otra salsa también clásica, ¿no?
¿Y quién es
una salsa muy interesante para acompañar carnes y, como su nombre indica, pues va a ser una salsa
potente,
picante sobre todo. A partir de la demi-glace le pondríamos luego una reducción de vino blanco, una reducción también de vinagre, una escalonia o cebolleta cortadita muy, muy fina y rehogada, y luego pondríamos pimienta machacada, ¿vale? Que nosotros le llamamos a la pimienta, lo utilizamos bastante en cocina, chafándola con nuestros cuchillos, ¿no?
Sí.
Y le pondríamos también unas finas hierbas. Esto luego lo colamos bien por un chino y tendríamos esta demi-glace, ¿no? Que se llama ahora Diabla, que es potente, ¿no? Potente porque queda picante.
Potent com totes les salses que ens ha portat avui en Josep Maria. Encara et quedaven més?
Bé, ens queda un amic, podem passar a parlar de les salses i cremes dolces o deixar-les per un altre dia.
Això t'anava a dir, les deixem per un altre dia perquè se'ns esgota el temps i, si et sembla, doncs continuem la propera setmana.
Sí, perquè és un tema que dona molt, ja veus que dona molt de joc, molt de sí, i després podrem parlar de les receptes associades a aquestes salses. No?
Perfecte, doncs vinga, ens parlarà de més receptes i també més salses per acompanyar els nostres plats. Josep Maria, bona setmana.
Igualment.